Són les 10 i 53, les 5 i 53, us parlam ara, després d'aquesta dilatada sessió des de la sala de plens, des de l'estudi 1 de Ràdio Illa, i ho feim per parlar d'un còmic icònic en el panorama europeu del segle XX. Estan parlant de Tintin, o com hem dit tota la vida aquí, Tintín, i les seves aventures que ens han fet vibrar durant tants anys, i no només els petits, sinó també els que ja són una mica més crescudets i entre els quals, per cert, tinc la sort d'incloure'm. De fet, en les seves històries s'entremesclen els esdeveniments que varen fer del segle XX una etapa convulsa i que ens ha marcat profundament per arribar doncs, en aquest primer quart del segle XXI. Avui volem parlar de Tintín a través de la tesi doctoral de Bartomeu Castell Pons, que ha defensat recentment a la Universitat de les Illes Balears i que ha analitzat des d'un punt de vista històric l'obra completa de la sèrie de còmics Les aventures de Tintín, creada per Georges Rémy, més conegut pel seu pseudònim artístic Hergé. Bartomeu Castell, benvingut a Ràdio Illa.
Bon dia, gràcies per convidar-me.
Gràcies a vostè per atendre'ns i per parlar-nos d'un tema que ens agrada molt, que són els còmics i en especial els de Tintín. Per què va triar aquesta temàtica?
Bueno, la veritat és que jo de molt petit ja tenia afició per Tintín. El meu primer Tintín va començar el 1969, jo tenia 7 anys, era El Temple del Sol, un dels àlbums de la col·lecció, i a partir d'aquí vaig seguir fent la col·lecció. Després, ara ja, recentment, pues, vaig fer un treball de final de màster damunt d'aquesta temàtica, que se va veure ampliada en la tesi doctoral, que ara, com vostè ha dit, recentment he defensat a la Universitat de les Illes Balears.
Bé, ara entrarem una mica més a fons, però abans deixi'm també que li pregunti per el seu gust personal, la seva afició, no? Què és el que més l'ha seduït durant tots aquests anys de relectures, i m'atreveixo a dir que segurament relectures d'aquests àlbums d'Hergé?
Sí, bueno, les aventures d'acció. És a dir, Tintín és un personatge que a més té unes, com jo he defensat a la meva tesi doctoral, una sèrie de valors morals, ètics, en aquest cas vinculats en el moviment cristià catòlic belga, de principis del segle XX, i són una sèrie d'aventures molt entretengudes, realment apassionants, no? El que passa és que després, quan ja ho he vist des d'un altre punt de vista, que ha estat l'anàlisi dels aconteixements històrics que Hergé reflexava a cada un dels àlbums, clar, això va fer que incrementés el meu interès per aquesta col·lecció, no?
I, d'altra banda, pel que fa a aquesta visió històrica dels àlbums de Tintín, quins són aquests fets històrics que vostè creu que podem, diguem-ne, traslocar en els àlbums de Tintín? Quina sèrie de processos, de revolucions, sí. No sé si sí. de guerres, també, sí. Trobam en els àlbums de Tintín?
Sí, bueno, cada àlbum hi ha un fet històric, un aconteixement històric. És a dir, el que jo he fet també analitzant la tesi doctoral ha estat la trajectòria a través del segle XX, perquè Hergé és un home del segle XX. És a dir, ell neix en 1907, mor en 1983, el primer àlbum d'en Tintín el publica en 1929 i transcor pues, tota una sèrie d'aconteixements i una etapa del segle XX, com vostè ha dit, convulsa, que és la Segona Guerra Mundial. Llavors, a cada àlbum ell va reflexant un aconteixement històric. Per exemple, per començar el primer, Tintín en el País dels Soviets, ell el que fa és reflexar la Rússia comunista que havia sortit, que feia 10 anys, que havia sortit de la revolució russa, no? De 1917.
I de quina manera que la reflecteix? Perquè ara estic recordant una de les vinyetes d'aquest Tintín al País dels Soviets, en què veu de lluny, ell fa una visita amb periodistes, no? A la flamant indústria bolxevic, no?
Sí.
I veu unes fàbriques que treuen fum i ell va allà a investigar efectivament què passa i veu que hi ha un al·lot allà fent soroll, picant amb un martell i un altre fent foc a una xamaneia per fer veure que allò funcionava, no?
Sí, bueno, perquè ell en aquest àlbum, clar, també ha que veure no només els aconteixements que ell reflexa en els àlbums, sinó la postura ideològica que ell té. Entonces, ell era un anticomunista, estava vinculat en el diari que ell publicava a Bèlgica, que estava dirigit per un capellà que era ultracatòlic, ultradretà, no? Amic personal d'en Benito Mussolini, que aquest capellà, Norbert Waller, i és qui li dirigeix, diguéssim, les dues primeres aventures, no? Que és aquesta de Tintín en el País del Soviet, amb un guió, diguéssim, molt concret, amb una línia molt concreta, que era fer una crítica total i absoluta en el comunisme de Rússia, sobretot perquè la gent que ho llegués en els països occidentals, sobretot Bèlgica, França, veiés els efectes negatius que podria tenir una certa revolució comunista a Europa, no? I ell fa una crítica total i absoluta, entens? Però per això, per el que jo he dit, perquè està dirigida, perquè ell publicava en el diari Le Petit Vingtième, que era un diari, ja dic, catòlic, belga, però ultradretà, no? I per això fa aquesta crítica furibunda. Després, en el segon àlbum, Tintín en el Congo, el que fa és pues, tot el contrari, és dir, alaba la posició colonialista de Bèlgica, de l'única colònia que tenia a Àfrica, que era el Congo belga, no? Entonces, per què? Perquè també el capellà, el director del diari, Norbert Waller, li marca una línia que ha de, diguéssim, elevar, exaltar la missió dels missioners belgues, no? Vull dir, ell té a cada àlbum, diguéssim, un context biogràfic, que és el que jo també he resultat de la meva tesi, sí, que li influeix el aconteixement històric que ell va tractant.
D'altra banda, sobre això que dius tu del context biogràfic, no?
Sí.
De quina manera va impactar en la seva manera de percebre el món i de reflectir-lo en les seves obres de Tintín la Segona Guerra Mundial i especialment l'ocupació nazi a Bèlgica?
Sí. Aquí és on realment se vol reflectir el context biogràfic de NG en la producció artística, la seva producció artística. Durant l'època de la Segona Guerra Mundial, ell decideix quedar-se a Bèlgica durant l'ocupació nazi, la qual li fa que no pugui publicar res amb absolut d'aconteixements històrics. És a dir, no reflecteix la Segona Guerra Mundial a cap dels seus àlbums. A pesar de que durant aquesta etapa, de 1940 fins a 1944, que se produeix la alliberació aliada de Bèlgica, sí, ell publica bastant d'àlbums. No? És a dir, que, si no record malament, en publica 2, 4, 6, en publica 6 àlbums, no? Que no és poc. És a dir, en 4 anys en publica 6. Però ell no pot publicar res, perquè ell, una de les conseqüències que té la invasió nazi és que li clausuren el diari allà on ell publicava. I ha de passar a publicar, troba feina, en el diari L'Essoir, el famós diari prestigiós, inclús actualment, el diari belga L'Essoir, però que era un mitjà de propaganda que els nazis havien deixat obert per fer la seva pròpia propaganda, no? Clar, i això li va obligar a no poder publicar res que tenies que veure en els aconteixements del conflicte bèl·lic de la Segona Guerra Mundial. Per altra part, quan se produeix la alliberació aliada de Bèlgica, se veu influït una altra vegada per mort de que no se l'acusa de col·laboracionista, però sí que se li prohibeix durant 2 anys poder publicar res, perquè ell havia publicat a un diari, L'Essoir, que sí era col·laboracionista en els nazis. Ah. Ell no, però el diari sí. No? I tot això, tot aquesta, el que jo he tractat a la meva tesi és interrelacionar tant els aconteixements històrics que ell publica, el context biogràfic, que és el que jo he parlat, i també pues, la pròpia història del segle XX que li influeix, no només pels aconteixements històrics que ell reflexa, sinó a la seva pròpia vida i també a la producció artística, no?
Estem xerrant amb el doctorant en història, Bartomeu Castell, que ha presentat aquesta tesi, precisament, que aprofundeix en les vinyetes de Tintín i com la història del segle XX s'hi reflecteix. A veure, també és veritat, o tenim la sensació, que alguns dels prejudicis més importants que hem, malauradament, tingut en les nostres societats durant el segle XX també apareixen en aquestes vinyetes d'en Tintín, no?
Sí.
Primer podem parlar una mica, si li pareix, d'aquest viatge ètnic, no?, que es veu molt clarament en alguns còmics, tipus de Tintín al Congo, o potser Amèrica també, i no sé si en algun altre.
Sí, bueno, evidentment, això va ser un tema que vaig tratar, no només vaig tratar el tema aquests que he comentat, no?, d'aconteixements històrics, dels contes biogràfics, de la pròpia història, sinó també una altra sèrie de temes que la gent toca en els seus àlbums, no?, que traten els seus àlbums. Un d'ells, un dels objectius que jo vaig tratar a la tesi doctoral, va ser el tema d'altres races, no?, d'altres grups ètnics, no? Clar, aquí el que ens hem de posar és en el moment en què se produeix, se crea l'obra artística. És a dir, si hem de parlar de Tintín al Congo, ens hem de situar a 1930-1931, que és quan Energia publica.
Sí.
I hem de pensar que a 1930 no teníem la societat occidental europea, no tenia la mateixa perspectiva damunt els altres grups ètnics, com aquest cas l'ètnia negra d'Àfrica, no? Com ara tenim en aquests moments. Era normal que una potència europea tingués una colònia africana i que l'explotés, no? Econòmicament. Clar, això ara, si ho mirant des del punt de vista del segle XXI, el primer quart del segle XXI, això mos pareix aberrant, no? Però en aquell moment era una cosa normal. Tots els països tenien països potents,
sí, sí.
Gran Bretanya, França, tenien Àfrica, Àsia, tenien les seves colònies, i això era el més normal del món. Clar, en aquest context històric, Nergé escriu aquesta obra. I, claro, l'escriu des de la perspectiva que la societat blanca europea de la primera meitat del segle XX tenia dels grups ètnics, és a dir, inferiors. És a dir, els planteja en els personatges negres que surten a Tintín en el Congo i també a Tintín en Amèrica en els personatges indis, pues, com a més ingenuos, supersticiosos,
sí.
I de qualque manera inferiors. Però això és la perspectiva que tenia la societat europea. I ens hem de posar en el lloc que Nergé, en el moment que Nergé publica això. No? I jo he fuit de la crítica racista cap a Nergé. No? Jo crec que la tesi doctoral l'he desmuntada i a més, analitzant, que el que jo vaig fer va ser analitzant vinyeta per vinyeta, és a dir, posant cada vinyeta allà on surten i explicant el que Nergé dibuixava, no? I jo crec que el que hi ha que pensar és que Nergé el que va fer, a Tintín en el Congo, va ser la visió colonialista que tenia la societat europea blanca d'aquell moment. Sí, sí. Això és la meva idea.
Era, diguem-ne, un fill dels prejudicis que llavors
sí.
compartia Europa, lamentablement. Sí, sí.
Evidentment, però és que era una cosa normal. Jo, per exemple, vaig fer una visita, un viatge a Bèlgica, no?, per documentar-me,
sí.
Per la tesi doctoral, i clar, jo vaig visitar, per exemple, el Museu del Congo i altres llocs i museus, i clar, me'l va sorprendre moltíssim que en aquella època, en l'època que Nergé dibuixa Tintín en el Congo, a Brussel·les hi havia un museu on hi havia no fieres salvatges, sinó persones negres del Congo,
sí.
tancades dins gabis, dins jaules, no?
Caram!
Perquè, sí, això em va sorprendre moltíssim. Existia aquest museu a Brussel·les, allà on la gent anava a veure, igual que podria anar un zoo, però això era un zoo humano. I hi havia persones negres que havien duit del Congo que estaven com a, pues un zoo, pues hi ha els ossos que estan en el seu ambient, o hi ha els cocodrilos que estan en el seu ambient, pues hi havia persones negres que estaven com si estiguessin en gabis, no? Allà tancats, com si estiguessin allà en el Congo, perquè la gent de Brussel·les, és a dir, els belgues, la societat blanca europea, ves com vivia aquesta gent. I això existia, era un zoo humano. Vull dir, clar, si nosaltres ens posem en aquest context històric, ara ens sorprèn, Ara no ho entenem en això, però és que en aquell moment era normal que els pares, el diumenge, que facin el nen petit, si anessin a veure, a dur-los a veure, igual que anessin a veure un lleó o un tigre, pues anaven a veure els negres del Congo. Clar, això m'ho sorprèn, no?
Déu-n'hi-do, el que passa és que és veritat que, amic, per aquesta realitat que estem explicant ara, doncs fa que jo no sé si recomanaria a un boix del segle XXI que llegeixi Tintín, malgrat que són uns còmics amb els quals jo vaig disfrutar moltíssim. Com ho veus, sí, això? O s'ha de fer una lectura, sí, però una mica crítica i assistida?
Sí, el que has dit. És dir, s'ha de fer una... És dir, hi ha d'haver una explicació prèvia perquè un nen petit pugui llegir, en aquest cas, aquest àlbum, no? I una explicació bona. Hi ha d'haver una explicació prèvia i bona, perquè el nen pugui entendre que, bueno, pues que aquelles persones negres també són ridiculitzades en aquest àlbum, i és vera, això sí que no ho puc negar, no se pot negar, són ridiculitzades. Però també ha que fer-li entendre això, és a dir, que també és un còmic, també hem d'entendre que és un còmic que hi ha molt d'humor en els còmics de Nergi. Hi ha molt d'humor, hi ha moltes situacions humorístiques. Clar, també si ara els agafam pels pèls, és a dir, poden trobar pegues a cada situació còmica, humorística, que si el tema del racisme, que si el tema del feminisme, i claro, però hem de pensar que també hi ha una visió còmica, i hi ha moltes situacions en les que surten personatges del grup ètnic negre africà que són, diguéssim, pues, situacions que ens fan riure, no? Però per això dic, hauria d'haver una explicació molt bona. Jo crec que sí, ho poden llegir, se poden llegir dins, però amb una explicació crítica, prèvia, i ha de ser bastant, amb molta cura, diguéssim.
Molt bé. Deixi'm ja que tanquem el tema dels prejudicis amb un tema que vostè ha esmentat, que és el tema, sí, és el tema de les dones, perquè això sí que, sí, que realment també clama al cel, no? Jo recordo, així com a dones que apareguin pels còmics, la portera de torn, diguem-ne,
sí,
sempre hi ha una portera,
sí,
i que el seu diàleg sol ser molt, molt breu, i sí, després, evidentment, Bianca Castafiore.
Sí, sí. Bueno, sí, evidentment, vull dir, has clavat, eh? Has clavat el dardo a Diana. Evidentment surten... Té una especial predilecció, això ho vaig posar jo precisament de la meva tesi doctoral. Nergé, no sé per què, però té una especial predilecció pel personatge de portera, no? Per la professió, sí, de portera. Surten, sí, moltes porteres, sobretot en el principi, sobretot en els primers àlbums, sí, fins a la meitat de dalt, surten porteres. També surten, pues, a veure, els personatges femenins que surten, això és innegable, no tenen cap importància a l'aventura, no tenen cap rellevància i molt poc diàleg, molt poquíssim. Moltes vegades surten en segon plano, en tercer plano, no tenen, ja dic, són personatges de relleno, pràcticament, no? I surten professions, pues, diguéssim, considerades com a secundàries, no? Porteres, secretàries,
sí, sí, sí,
enfermeres, no surt mai cap metgessa, no? Són enfermeres, són azafates, és a dir, no tenen cap rellevància, diguéssim, a l'aventura, això està clar. Na Bianca Castafiore, que és l'únic personatge que sí que té una certa importància, no?, dins l'aventura, per exemple, la joia de la Castafiore sí que és, sí, la protagonista total i absoluta, però clar, també ho fa des d'un punt de vista que moltes vegades queda ridiculitzat aquest personatge, no? Però també insisteix, és a dir, ho han de veure des d'una visió còmica, perquè és vera, se li ha atacat aquest tema, no?, del feminisme, però, a veure, Nergé troba un personatge. Nergé el que fa, hi ha que tenir en compte una cosa, és a dir, Nergé publica les aventures primer en vinyetes en els setmanaris que jo he comentat, que era Le Petit Vingtième, en un setmanari juvenil, cada setmana publica unes vinyetes. Quan acaba l'aventura, ell publica l'àlbum. I també ho fa quan ho va fer l'Essoir i posteriorment a la revista Tintín quan va acabar la Segona Guerra Mundial. Però primer ell sempre ho publica a unes vinyetes. Clar, ell setmanalment té la sensació del públic. Clar, quan ell fica un personatge, que aquest personatge cau en gràcia, ell l'explota. l'explota fins a la sacietat. I ho fa no només amb Bianca Castafiore, ho fa amb el Capitán Haddock, per exemple. La Bianca Castafiore surt per primera vegada en el Cetro de Otokar, que és l'àlbum, si no record malament, és número 8, és a dir, no surt tot d'una. Però en el moment que surt, és un personatge que té tanta força i li treu una visió còmica tan forta que, bueno, que se podrà pensar que de vegades sí que és ridiculitzada, però li dona una força còmica que la gent la segueix explotant en altres àlbums. No? Però passa el mateix amb el Capitán Haddock, que surt posteriorment. El Capitán Haddock surt en el Cangrejo de las Pinzas de Oro i surt com un personatge que igual podria haver sortit en aquest àlbum i acabat la seva aventura, i punto. Vull dir, no hagués continuat. Però, en canvi, té tant d'èxit entre el públic que el Capitán Haddock se queda incorporat. I és el personatge igual amb en Tintín. Però amb això el que vull dir és que igual que ridiculitza en Bianca Castafiore, també ho fa amb el Capitán Haddock, o també ho fa amb el professor Tornasol, i en els detectives Hernández i Fernández, sí, o Dupont i Dupont, en la versió. Vull dir, i tots aquests són personatges masculins. Només s'ha centrat la crítica en el personatge de Bianca Castafiore, però és que n'hi ha més personatges masculins que són ridiculitzats. Per exemple, en Serafín Latón, que és aquell personatge venedor de seguros. No hi pot haver personatge més ridícul que aquest. Però no se l'ha criticat d'igual manera que en Bianca Castafiore. Això és el que jo vull dir.
Per cert, la que esmentava el Capità Doc, no?
Sí.
També hi ha un tema amb l'alcoholisme, no? I com sí. Obertament es tracta això a les aventures de Tintín per un alcoholisme empedernit del mariner, però també de tant en tant n'hi ha alguna que agafa també una melopea també important. El mateix Tintín n'agafa alguna mig sense voler, però les agafa en dos o tres àlbums també.
Sí, correcte. Sí, bueno, veig que el domini és les aventures de Tintín, perquè és vera, tot el que està dient és vera. Inclús en Milú també agafa unes bones borratxeres, sobretot en el principi, abans de que surti el Capitán Haddock, no? Qui s'emborratxa normalment és en Milú. Després ja agafa, diguéssim, aquest assumpte, el Capitán Haddock. No, el tema de l'alcoholisme també va ser un dels temes que jo vaig tractar a la meva tesi doctoral, i és complicat, és molt complicat, però jo va resultar molt complicat. Perquè, clar, explicar això, que surti aquest tema a una sèrie d'aventures per nins, sobretot, encara que ho poden llegir els adults, evidentment, però majoritàriament a un públic infantil, clar, sorprèn bastant, no? I una altra vegada, doncs, mos hem de tornar a posar dins el context històric. En primer lloc, que durant el segle XX el consum d'alcohol era una cosa normal. És a dir, nosaltres hem vist, o és que tenim una certa edat, molta publicitat, tanta premsa, televisió, ràdio, de begudes alcohòliques. Clar, ara n'hi ha menys, o quasi pràcticament reduït, però hi havia èpoques que era normal, és a dir, que hi haguessin pues, publicitat de conyac, de whisky, etc. Dins aquest ambient de normalitat del consum d'alcohol, és allà on Hergé publica les seves aventures. Clar, el tema de l'alcohol pues, no ho considera una cosa estranya, el considera una cosa normal, i també, una altra vegada més, ho fa des d'un punt de vista còmic. La majoria de situacions en què apareix l'alcoholisme estan vistes des d'un punt de vista còmic. Allà on el Capitán Haddock fa les seves barrabassades, no? Fa les seves animalades. Però també hi ha que tenir en compte una cosa, que això és el que jo sí que vaig analitzar, dic, perquè el meu anàlisi va ser vinyeta per vinyeta, que Hergé, cada vegada que posa una situació en què hi ha un alcoholisme, és a dir, que el Capitán Haddock s'engata molt, a continuació sempre hi ha una situació de perill. De perill de la seva pròpia vida o de la vida dels altres. O de situacions complicades. Amb això el que Hergé ens està dient és sí, consum d'alcohol, bien, però moderat. No excessiu. En el moment que hi ha un consum excessiu per part del Capitán Haddock, pues se produeix una situació, ja dic, molt complicada.
I tant.
Posaré un exemple, que ho entendrem ràpidament. A l'aventura d'Objetivo a la Luna i Aterrizaje en la Luna, sí, quan se'n van en so coet de la Lluna, el capitán Haddock ha aconseguit ficar d'estrapel·lo, no?, una sèrie de botelles de whisky i aprofita per beure. I s'engata, o sigui, agafa una melopea tremenda dins el coet lunar. Però què passa a continuació? Que degut en aquesta borratxera que du, obri el coet lunar i surt de fora, bueno, amb escafandre i això, però surt del coet lunar a de fora. Con la qual en Tintín l'ha d'anar a cercar, que sí, fan un lazo estil cowboy de l'oeste, i agafa-lo i torna-lo a ficar dins el coet lunar, perquè si no s'hagués perdut dins l'espai. Això és el que m'ho està dient Nergé. És a dir, vale, hi ha un consum, se crea una situació còmica dins el coet lunar, però després hi ha una situació de perill, no només per la vida del propi capitán Haddock, sinó dels membres que van de la tripulació del coet lunar. I això és el que mos diu Nergé, no?
Bé, i la veritat és que estem avui gaudint molt parlant de Tintín, parlant del segle XX, en definitiva, parlant, sí, per la història d'Europa de les últimes dècades, i ho estem fent amb un estudiós, amb un historiador, amb en Bartomeu Castellpons, que ha dedicat la tesi doctoral a aquesta visió històrica a través de les vinyetes de Tintín. Ja per acabar, senyor Castell, quin és el seu àlbum preferit de Tintín?
Aquesta pregunta és difícil,
oi que sí?
Això, aquesta jo crec que és la més difícil que m'ha fet fins ara.
Ens pot dir dos o tres, si vol, eh?
No, bueno, mira, jo te diré una cosa. Jo tinc dos preferits. Primer, jo, per la meva opinió personal, i això està fora de la tesi doctoral,
sí, sí,
perquè no ho puc argumentar. És a dir, no tinc una argumentació, diguéssim, definitiva per fer-ho. Però en aquest aspecte personal, el que més m'agrada és l'assumpte tornar sol. Mm. Però és que és l'afer tornar sol en català, no? Aquest, per jo, és que arriba sobre mestre d'energia. En quant a dibuix, en quant a guió, en quant a lo que és una aventura d'acció, per jo, perquè també aquest és un tema que jo no he tractat perquè no som especialista en història d'art, però Nergé també té una evolució al llarg de la seva obra, de la seva producció artística, del seu dibuix. Clar, comença amb un dibuix, si agafam Tintín en el País de los Soviets, que no té res que veure així amb aquest que he comentat de l'Assumpto Tornasol. L'Assumpto Tornasol ja té una maduresa artística que fa que el dibuix sigui realment molt, molt guapo, molt, molt, molt artístic, no? Però jo és el millor, no? Però ja que me dones l'oportunitat de dir-ne dos més, sí, te diré El Templo del Sol, perquè va ser el primer que vaig llegir i considero que és una aventura preciosa allà en la selva de l'Amazònica, del Perú. I aquest seria un dels àlbums en els que Nergé, com qui no podia publicar res, perquè era a l'època de la Segona Guerra Mundial, ell simplement fa una aventura, vull dir, una aventura d'acció. Està fora de tots els aconteixements històrics. L'Assumpto Tornasol no. L'Assumpto Tornasol, el que mos reflex Nergé, és la guerra freda entre els Estats Units i la Unió Soviètica. I un tercer, i amb això acabaré, un tercer sí que ficaria per la seva, diguéssim, realment madures tècnica, per la seva producció tècnica, que seria l'àlbum doble de la Lluna, tant Objectiu la Lluna com Encaminat damunt la Lluna, Aterrizaje en la Luna, perquè té una madures tècnica en quant a reflexar tota una sèrie de coses científiques, no? de temes científics. També apoyat perquè en aquella època se creen els Estudios Hergé, a partir de 1950, i té tota una sèrie de col·laboradors. I és molt interessant aquesta aventura.
Bé, i escolti'm, les pel·lis, alguna cosa interessarà amb les pel·lis o decepció?
Decepció.
Ja.
Decepció. És a dir, bueno, també és un tema que vaig tractar, el tema de les pel·lis. Bueno, hi ha tota una sèrie de pel·lícules de diferent tipus. Però tinc que dir que, per exemple, Nergé no hi va participar directament. va ser un tema que NRG es veure, va donar autorització perquè se fessin, però ell no té una implicació directa damunt les tesis. Va diguéssim, passar molt d'aquest tema, no? Perquè ell, el que ell realment estava centrat era la producció, diguéssim, de les vinyetes i de, en paper. I en Soralmus, no? N'hi ha moltes, bueno, moltes, no n'hi ha moltes, però sí que de diferents tipus totalment. N'hi ha que són marionetes, les primeres, ja he vist qualque pel·lícula en blanc i negre, que són unes marionetes, és a dir, bueno, que eren un poquet així, molt primitives, diguéssim. Després també se van fer unes altres, horribles, per cert, amb personatges reals, no? N'hi ha unes que, per exemple, no tenen res que veure en les aventures de Tintín, com és El misterio de las naranjas azules, me pareix que se diu, rodada a Espanya, no? No té sentit, és una pel·lícula que no té cap sentit ni un, en relació a les aventures d'en Tintín, no? I tal vegada, la millor que s'ha fet ha estat la darrera, que se va fer... crec que el títol era El secreto del unicornio, que Spielberg, va fer no? Steven Spielberg, que ho va produir, no? Aquesta sí està molt ben feta, sí està molt ben feta. És un sistema de 3D, no, o sigui, no és en dibuixos animats. També se n'ha fet qualcun en dibuixos animats, com El templo del sol, però no varen tenir èxit que varen tenir els àlbums en paper. I ja dic, en Hergé tampoc no hi va prestar massa d'atenció i tampoc hi va participar directament.
Doncs ha estat un veritable plaer avui xerrar amb en Bartomeu Castellpons, autor d'aquesta tesi doctoral que ha defensat davant de l'UIP la història a través de les vinyetes de Tintín. Esperem doncs, que us hagin donat ganes de tornar a revisar algun d'aquests àlbums d'aquest reporter intrèpid, que per cert escriu molt poc i viatja molt. Això sí que és així. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me. Moltes gràcies.